Ràdio Maricel, a cel obert. Dotze minuts i seran les 11 del matí. L'11 d'agost, a l'auditori de l'Hotel Meliá Sitges, presentarà Forever Young, un musical que ha tingut un èxit inqüestionable per tot arreu on ha passat, dirigit pel Tricicle, una història escrita pel suís Eric Gedeon, que es desenvolupa en una residència de la tercera edat. En aquesta residència hi viuen 7 avis que han estat, ens diu la nota de premsa, i segueixen sent artistes. Els avis en roquer es rebel·len contra la infermera, que només vol cantar les seves cançons i que desitja ferventment que els avis aplaudeixin entusiasmats. I els avis, evidentment, no ho fan. Els actors i les actrius que intervenen i canten són Maria Adamuz, Jacobo Dicenta, Dulcinea Juárez, Armando Pita, Dit Salazar, Rubén Juste i el pianista Marc García Rami. Precisament a l'altre costat del fil telefònic saludem a la Dulcinea Juárez. Dulcinea, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Treballant molt durant aquests dies?
Pues bueno, ara justament estem de vacances. I ara comencem la gira tot just, ara comencem a Gijón aquest cap de setmana i, bueno, l'altre estem a Sitges.
Precisament, preguntàvem per si treballem molt o no, perquè tal i com estan les coses, suposo que aquesta és la pregunta recurrent que li poden fer a la Dulcinea i a tothom, no?
Clar, t'estàs referint a la situació en general, no?
Exacte.
La veritat és que he tingut l'ocasió de parlar amb companys de la professió, de totes les branques, i la veritat és que la cosa està bastant malament i jo crec que estarà pitjor. Per tant, la gira aquesta de Forever és quasi una rara avis, és que és una cosa absolutament excepcional. Sí. I bueno, de fet, ara engeguem la gira i no parem. Així que som uns privilegiats, realment. A part, al públic els agrada molt i tot això, però veient la situació actual, sí, de que no depèn a vegades del públic que vagi bé, sinó de moltes coses, la veritat és que és una sort.
Perquè suposo que la companyia, com tothom, ha pensat en el mes de setembre en el nou IVA pels espectacles, etc etc. No?
Sí. De fet, totes les productores estan amb el mateix tema. I de fet, bueno, parlant amb la productora, que hi ha Tricicle, deien és que precisament les companyies més petites el més probable és que desapareguin, perquè estaran tan ofegades amb això que serà impossible, perquè volen absorbir, doncs igual que les perruqueries, que deien que absorbirien aquest 21% perquè el consumidor no ho pagués, però clar, en segons quins casos, una productora gran potser sí, però una petita... És una pena, perquè els espectacles petits que van a llocs que normalment no poden anar els grans, perquè són poblets o poblacions amb teatres més petits, doncs hi ha molta gent que no tindrà accés al teatre.
D'acord. Perquè, clar, preguntant-ho amb una persona de la professió que intenti situar-se en el perfil de l'espectador, l'espectador anirà a veure alguna cosa que li agrada, però hem de suposar que esclar, el preu serà una limitació forçosa, no?
Clar, per això aquesta actitud d'absorbir part d'aquest IVA per part de la productora, perquè la venda d'entrades no
s'incrementi
gaire. Mm-hmm. Clar, de totes maneres, estem també una mica mal acostumats, perquè hi ha molts espectacles, sobretot els subvencionats, que són de companyies estatals, doncs hi ha uns preus que són molt baixets i la gent està acostumada, doncs, a vegades a pagar unes entrades molt petites. Productores privades, com en aquest cas, doncs és diferent, però tot i així la gent està acostumada a pagar unes entrades que potser, en tot aquest tema, i tenint les famílies molt més deutes i moltes més problemes per arribar a fi de mes, potser el primer que es trauran és anar al cinema o anar al teatre, i això és absolutament comprensible.
Anàvem a plantejar fins i tot una paradoxa. En un dels països en els quals més música s'ha descarregat d'una forma gratuïta i més pirateria hi ha hagut, com ho comenta tothom, ara resulta que s'aplicarà un dels IVAs més cars que hi puguin haver. Per tant, diguem-ne que barrejarem una tendència generalitzada a tenir molts béns o creacions culturals sense pagar res amb un preu que serà molt més alt que en altres països per accedir a determinats tipus de manifestacions culturals, no?
Sí, a més hi ha una cosa que hem de tenir en compte, que aquí al país la gent està acostumada, per aquest mateix motiu, de deixar-se coses gratis, que hi ha hagut la possibilitat i jo ho puc entendre. Mm-hmm. Però també hi ha una falta de conscienciació de tot aquest treball que comporta de fer un disc, d'una pel·lícula, una de teatre, qualsevol tipus d'espectacle. Es necessita, no només és una qüestió econòmica, també es necessita un gran volum de treball personal, d'hores i de molta inversió personal. I clar, la gent, jo crec que la cultura en aquest país encara no té la gent la consciència de que és un bé que s'ha de pagar com una barra de pa, o com un sopar en restaurant, o com un cotxe. Vull dir que s'han de pagar. La gent és capaç de pagar, potser no va al teatre, però hi ha molta gent que seria capaç de pagar 10 euros per un cubata. O sigui, i clar, potser diuen, 10 euros per veure una obra de teatre, home, on vas? Digo, perdona, tu pots gastar 3 cubates en una nit, gastar-te 30 euros, però no ets capaç d'anar al teatre. Falta aquesta, evidentment, no tothom, no? Però hi ha un gran percentatge de la població que no se n'adona que això és un bé comú com qualsevol altre producte de consum.
I quan la Dulcinea proposa una reflexió d'aquest tipus, què li acostumen a dir? Que és diferent o que és una altra cosa o que...
Bueno, depèn de la gent i de la imatge que tingui de la professió. Malauradament, el que veig en Espanya és un endarreriment respecte a Europa, de que hi ha molta gent que encara es pensa que aquestes professions artístiques, creatives, són, bueno, per aquests anys de joventut, de fer una mica el pallasso, de fer, bueno, de divertir-se, de treballar 2 hores i ja està. Clar, falta aquesta cultura de que això és una professió amb molt de sacrifici, molts anys de preparació, I el que passa és que encara arrosseguem aquesta imatge dels temps antics, de fa 30, 40 anys, que bueno, la gent tenia els artistes per, bueno, fins i tot els enterraven fora del cementiri, imagina't.
Et preguntaríem, esclar, com que us ho passeu bé, dona la sensació que això vostre no és feina, no?
Clar, però és que hi ha molta gent que s'ho passa molt bé a la seva professió, no només nosaltres.
Clar,
la gent es pensa que això ja no és treball. Jo, per arribar aquí, per exemple, en el meu cas, porto des dels 4 anyets sense parar. Per mi, els estudis de l'escola no eren res en comparació amb tot el volum que tenia després d'anar a l'escola. Totes les hores de conservatori, de dansa, de tal, després els exàmens, no només de l'escola, del conservatori, portar-ho tot endavant, any rere any. I moltes vegades els meus amics anaven de discoteques, anaven de por ahí a l'adolescència i jo potser m'havia de quedar a casa estudiant. I tot això la gent no ho veu. I això és el que hem de començar a valorar el treball de la gent. Perquè Forever Young, per exemple, és una obra que la gent acaba de treballar i va a veure el teatre. Nosaltres el que fem és omplir totes aquestes hores de la gent que després de treballar no fa res, des d'un llibre que escriu un escriptor, una pel·lícula, una hora de teatre, una estada de música, o sigui, tot això, totes aquestes hores i tot l'oci cultural que nosaltres omplim a la gent, això és un servei públic o privat, però és un servei que evidentment s'ha de pagar.
Un servei emocional, gairebé diríem, del cine.
Sí, i crec que la gent no ho té gaire en compte. Jo crec que és molt, molt important.
Perquè aquest és un musical, diguem-ne que optimista.
Sí. És molt, molt optimista. O sigui, comencen tot en contra, perquè els vells estan allà, pobrets meus, amb la infermera, obligant-los a fer uns exercicis bastant humiliants de psicomotricitat, i a la que se'n va ella, doncs nosaltres comencem a fer el que ens dona la gana, com els nens petits, vamos.
D'acord. A partir d'una llista d'èxits musicals que més d'un tindrà a la memòria i que l'abocaran moltes coses, no?
Sí, jo crec que no hi ha quasi cap cançó que la gent no conegui del públic. O sigui, i a vegades estem parlant o comencem a cantar o els acords que són molt coneguts i el públic comença a dir oh, tal, i comencen a cantar una mica per lo bajini i és molt divertit.
Està de moda el musical?
A veure, el musical ha tingut una onada d'èxits des de l'any, potser des de l'Ombra de la Manxa, que va començar una mica la gran explosió, i a poc a poc s'ha anat afiançant, i bueno, jo penso que ara, a veure, moda, potser el que passava és que abans no hi havia aquest gènere aquí a Espanya. Llavors ara s'ha implantat i és un gènere més. No sé si de moda, perquè la comèdia o la tragèdia han estat sempre, ni de moda ni de res. Vull dir, el que potser passa és que s'està assentant i s'està quedant per sempre. Bueno, esperem, no? Perquè quan més oferta hi hagi, millor.
Mamma Mia va servir com un punt d'inflexió en tot això?
Bueno, Mamma Mia és de molt més enrere, vull dir, La Bella i la Bèstia, que la vaig fer jo l'any 99,
sí,
va tenir un èxit espectacular i a partir d'allà va començar el musical a pujar com l'escuma. I Mamma Mia, doncs, és una d'aquests espectacles, doncs, com My Fair Lady, que també va tenir moltíssim èxit, i de fet el tornen a fer. La Bella i la Bèstia també la tornen a fer. Mamma Mia va estar molt de temps. Ara Forever sembla que no, però és que portem, bueno, un any i mig i tira milla, encara queda molt.
Tira més Madrid o Barcelona, en musical?
depèn, perquè hi ha anys que a Madrid hi ha menys oferta que a Barcelona i al contrari. Al començament jo crec que, bueno, pel que, clar, jo fins als 22 anys vaig viure a Catalunya, per tant ho veiem molt més a prop. Uh-huh. I veia que, per exemple, companyies com de Gullagón feien el que a mi m'agrada molt, que són musicals de... originals.
A la catalana, sí, sí.
Sí, a la catalana, i sobretot fets aquí. No, uh-huh. no portar unes franquícies de fora, que està molt bé, però sempre i quan nosaltres aquí fem el nostre musical adaptat a la nostra cultura i la nostra societat, jo crec que també està molt bé, no? Uh-huh. I es feia aquest tipus de musical, i a Madrid potser no tant. I ara s'ha nivellat la cosa, i bueno, l'any passat, la temporada passada, nosaltres estàvem allà a Barcelona i estava a Chicago, estava a Miserables, hi havia Pegados, hi havia com un 4 o 5 musicals més, no? A Barcelona hi havia un munt i a Madrid potser hi havia menys. Mm-hmm. Jo crec que s'ha nivellat bastant.
En qualsevol cas, Forever Young també és una adaptació en la qual suposo que hi ha un toc de casa, no? També?
Sí, a veure, el bo d'aquesta història, d'aquesta obra, és que no et demanen com a Miserables que ho has de fer calcat exactament igual. Aquí Tricicle el que fa és agafar la història, es compra els drets, com tothom, sí. Però li donen tota la llibertat al món per, bueno, per fer una mica, pues, adaptar-ho aquí, que és el que mola. No?
I el que hem de suposar que al públic també li agrada, no?, del cine?
Home, i tant. De fet, aquesta gira està durant gràcies sobretot al públic, la resposta al públic que demana més i més, i en ciutats que ens demanen que tornem-hi uns mesos més tard. O sigui... mm-hmm.
Doncs val la pena esperar que aquesta roda no deixi de girar. El dia 11 d'agost a Sitges, al Melia Sitges, Forever Young, dirigida pel Tricicle, n'hem parlat amb una de les seves actrius, que torna també a posar-se en marxa amb la gira aquest proper cap de setmana. Dulcinea Juárez, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Sort com no en el futur.
Sí, gràcies, ens fa la falta.
Està clar que sí. Moltes gràcies, fins a propera.
Adéu.
Adéu-siau, bon dia. Arribem a les 11 del matí. Notícies en connexió amb Com Ràdio i en 5 minuts parlem de l'Escola de Grallers i la Festa Major.